Són les 8 del matí, molt bon dia.
Dijous amb vent fort de Garbí i temperatures càlides.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 26 de setembre del 2024, avui torna l'estiu. Ens hem llevat en prop de 25 graus arreu i al migdia arribarem als 30. Això sí, amb una garbinada important, cops de fins a 70 km per hora. Ara sembla que això és cosa d'un dia, de poques hores, perquè aquest vespre i demà torna la tardor. De seguida ens ho amplia l'Isaac Vila. Avui al Supermatí explicarem que Juli Fernández ja ha deixat l'alcaldia de Palafrugell després de 28 anys de dedicació a l'Ajuntament, amb un ple extraordinari ahir ple d'emoció. També parlarem de l'operatiu conjunt dels Mossos i la policia espanyola, la Bisbal, contra ocupacions delinqüencials i també les declaracions de l'alcalde de Castellplatja d'Aro, que admet dificultats per gestionar les fortes pluges recents amb la xarxa de clavegueram. I coneixerem també el paper de tres guies turístiques locals en la preservació del patrimoni cultural de la comarca i explicarem, atenció, que el grup de Vaneres Port Bo té nou disc, s'anomena El Capità. Tot això avui al Supermatí, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també a Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb Eudald Pagès, membre dels Trompats. És l'entitat que aquest cap de setmana organitza el Marrameu, un festival de música i cultura popular a Palafrugell. I com cada dijous parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Aleix Planella, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Carme Pons, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Doncs aquestes són les persones que ens acompanyaran avui al repàs informatiu.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Juli Fernández ja no és alcalde de Palafrugell, va deixar el càrrec ahir en un ple extraordinari al Teatre Municipal de Palafrugell. En un discurs emocionat va explicar que té satisfacció pel seu nou càrrec, però també sent tristor per abandonar l'Ajuntament després de 28 anys. A l'acte hi van participar i van assistir les conselleres Alicia Romero i Núria Parlon i la presidenta del Consell Comarcal i també altres alcaldes de la comarca. A la Bisbal, un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la policia local ha actuat contra les actuacions contra les ocupacions delinqüencials en 16 domicilis de la ciutat.
L'operació coordinada per aquests cossos policials aquest dimarts al matí ha servit per iniciar 7 expedients d'expulsió contra persones sense documentació en aplicació de la llei d'estrangeria.
Detenen un home per robar en un restaurant de Sant Antoni de Calonge i agredir els agents.
Els fets van tenir lloc el passat 20 de setembre quan l'individu va forçar una de les portes d'un restaurant de Sant Antoni de Calonge i va destrossar la màquina enregistradora. L'individu, que té nombrosos antecedents policials, ha estat posat a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
La banca mòbil espera arribar a més de 300 pobles i 200 persones de tot el país durant aquest any, a finals d'any. Ho explicava la directora de Comunicació i Fundació de Caixa d'Enginyers, Montse Carbó, després de la posada en marxa de l'oficina mòbil al Baix Empordà.
Carbó ha explicat en una entrevista la posada en marxa de l'oficina mòbil al Baix Empordà. Aquesta oficina itinerant ofereix els mateixos serveis que una física. El principal objectiu és evitar l'exclusió financera als pobles petits. Aquesta oficina mòbil ofereix un caixer automàtic i un servei presencial per poder realitzar gestions bancàries més complexes.
L'alcalde de Castellplatja d'Aro, Maurici Jiménez, admet que és complicat que la xarxa de clavegueram absorbeixi tanta aigua en poc temps, tanta aigua com la que hem tingut aquesta passada setmana.
Les galeries comercials i els establiments situats a les plantes baixes i soterranis de l'entorn del carrer Doctor Trueta i l'avinguda de S'Agaró van quedar parcialment inundats. Maurici Jiménez ha explicat que el primer que fa l'Ajuntament és iniciar les tasques de neteja als espais públics i aquest dimecres també s'han reunit amb els comerciants afectats per aquests ruixats intensos.
L'estiu s'ha acabat i avui és moment de parlar amb tres guies turístiques locals perquè ens expliquin quin és el seu paper per preservar el patrimoni cultural de casa nostra.
Professionals com Sandra Bisba, Francesca Blázquez i Esther Reig utilitzen la seva proximitat amb el territori per oferir als visitants una experiència enriquidora. En un context de massificació turística, defensen la importància de transmetre la història i la cultura local de manera respectuosa i sostenible.
En cultura també ja està disponible El Capità, que és el nou disc del grup Port Bo.
El grup de Vaneres Port Bo marca
un nou capítol a la seva llarga trajectòria musical amb la presentació del seu primer disc amb la nova alineació. El treball inclou 17 temes, gairebé tots en català, que es mouen entre els ritmes clàssics de l'habanera, el balset i el bolero, i fidel a la seva essència i a la tradició de Calella de Palafrugell.
I la Costa Brava és la protagonista de la celebració del centenari de Truman Capote, que organitza l'editorial Anagrama.
L'editorial Anagrama celebra el centenari del naixement de Truman Capote amb un assaig sobre la seva estada a la Costa Brava. L'obra ressegueix tots els llocs en què Capote va escriure la major part de la seva novel·la més coneguda, que es titula A Sangre Fría.
En esports, expliquem que l'Hospital de Palamós renova el seu conveni amb el Club Hoquei Palafrugell.
Ahir al matí es va celebrar l'acte de signatura de l'acord. Ja fa 10 anys que es manté aquesta col·laboració amb el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva de l'Hospital de Palamós, conegut com el CERMA. Així, es garanteix la cobertura mèdica, siguin revisions de pretemporada o derivades de la pràctica esportiva en els partits d'hoquei Lliga Plata disputats a Palafrugell en aquesta temporada.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Les 8 i 6 minuts del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que Israel es prepara per una possible incursió terrestre al Líban després dels atacs aeris que han causat 600 morts. L'exèrcit israelià mobilitza 2 brigades i es reuneix per decidir els pròxims passos de l'ofensiva. El govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, en un gest cap a Junts i les víctimes que demanaven aquesta acció. I també hi ha crisi diplomàtica entre Espanya i Mèxic. El rei Felip VI ha estat exclòs de la presa de possessió de la nova presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, per no haver demanat perdó pels abusos durant la conquesta d'Amèrica. Més de 5.000 estudiants es queden sense plaça pública a formació professional després de la repesca, malgrat que s'ha augmentat l'oferta en un 18% en els darrers 2 anys. Han detingut un professor del Col·legi Maristes Sants Les Corts de Barcelona per agressió sexual a un exalumne. El docent ha estat apartat de les seves funcions mentre s'investiguen els fets. La Fiscalia investiga l'eurodiputat Albise Pérez per suposat finançament il·legal de la seva campanya amb 100.000 euros en efectius que li hauria donat un empresari vinculat a les criptomonedes. El rei Joan Carles I publica les seves memòries l'any vinent, un primer extracte que coincideix amb la publicació de les seves fotografies amb Bàrbara Rey, de les famoses fotografies que feia anys que es pensava quan es publicarien aquestes fotografies de fa molts anys d'aquest idili que van tenir Bàrbara Rey i el rei. I protestes contra la fira immobiliària de District de Barcelona que acaben amb càrregues policials i un detingut. Els manifestants denunciaven que la fira promou l'especulació immobiliària. Evidentment, i bé, és un debat. Mentre lluitem per el dret a l'habitatge digne, que s'organitzin fires com aquesta. I ara volem conèixer la previsió del temps amb l'Isaac Vilà. Bon dia.
Bon i calorós dia, Dani. Doncs, com anem?
Bé, perquè clar, quins contrastos aquesta setmana. Avui, calor.
La borrasca Aitor, a l'oest de la península, ens portarà una garbinada important. Ahir dimecres ja varen tenir el primer plat, amb cops de 50-70 km per hora a la costa i en zones elevades. Aquest dijous, el vent es reforçarà ja des de primeres hores del matí. Avisos activats de nivell groc del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de vent. L'estat del cel es mantindrà serè amb alguns núvols alts i mitjans llimats pel vent, de tipus lenticular. Les temperatures seran molt suaus durant la nit i matinada. Valors propers als 20 graus seran el preludi de la calor que es notarà al migdia, amb valors propers als 30 graus. De cara al vespre esperem un gir sobtat dels vents cap a gregal, una situació que anomenem de refrontall, amb una baixada sobtada de la temperatura. La mar s'alterarà força al sud del Cap de Begur i mar enfora. Divendres tornaria a l'ambient de tardor.
Gràcies, Isaac. I el comentari avui al Supermatí ens l'envia l'escriptor de la Bisbal, Pere Maruny.
Si la primavera és l'estació biològica del Renaixement, els humans hem escollit la tardor com a data de reinici de les nostres activitats. Amb la fi de l'estiu tornem a començar el curs escolar, la temporada esportiva i els comentaris a Ràdio Capital. Si tot ha anat bé, tornem a la feina després del recet estiuenc amb energies renovades i nous propòsits i projectes per encarar. O això diuen. Personalment, els haig de confessar que aquesta vegada em costa més que d'habitud. El fet d'haver complert mig segle sobre aquest planeta, que ja pot ser, i el fet que per primera vegada he sentit quelcom semblant a allò que en diuen una crisi vital, aquell moment d'introspecció retroactiva que a alguns els arriba 10 anys abans. Qui sóc, d'on vinc, cap on vaig... Ja ho saben, aquest tipus de coses. Sigui com sigui, però, la sensació de déjà vu m'esborrona. A nivell internacional ens trobem amb un horitzó on un boig com Donald Trump està a punt de tornar a ocupar la presidència de la major potència nuclear. Israel, el nostre monstre ben armat al Pròxim Orient, comet els pitjors crims contra la humanitat de manera descarada i totalment impune. La Rússia de Putin aspira a no quedar enrere en aquest rànquing de malparits i Alemanya, el cor de l'Europa suposadament democràtica, el nazisme guanya terreny entre aplaudiments de la nostra secció local amb seu a Ripoll. Pel que fa al país, fa mal només de pensar-hi. Entregat i rendit a l'espanyolisme de rostre amable, el poli bo del PSC, ens trobem davant d'un abisme que pot ser definitiu. Cada 11 de setembre algú ens recorda que els catalans celebrem les derrotes, però la de 1714 no ho va ser pas, perquè a diferència del que vam fer el 2017, aleshores vam lluitar. I vam perdre, sí, però plantant cara. Vam ser-hi, vam ser. La perspectiva actual és molt més desoladora i el risc de desaparèixer diluïts com a poble és avui més alta que mai. I a nivell local, les rèpliques del que passa al país s'extenen, com és el cas de la meva estimada Bisbal i de tantes altres demarcacions de la comarca, amb pobles rendits i entregats a l'espanyolisme per suposats partits independentistes, pobles que ara han esdevingut forces d'ocupació friendly i demanen, per favor, sisplau, la presència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per salvar-nos del caos. N'hi ha per engegar-ho tot a rodar.
Gràcies, Pere Marull. I abans us ho deia, de seguida ens acompanyarà l'Eudald Pagès aquí als estudis avui de Ràdio Palafrugell, en aquest supermatí que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. De seguida ens acompanyarà l'Eudald Pagès dels Trompats per parlar del Marrameu, que és l'esdeveniment que organitzen aquest cap de setmana amb cultura popular. I un dels protagonistes d'aquest Marrameu és en Dan Peralbo i el Comboi. I avui, com a cançó del dia, escoltem en Dan Peralbo amb els empordanesos Classe B. Això es diu Poc se'n parla.
Contesta amb la història o dona-li el cor. Necessito posar ordre en aquest anar i venir, i tu podries ser qui ho decidís per mi.
Que no t'importa,
que no t'importa,
o que t'importa molt poc.
I torna a la rutina, i he tornat a la casella de sortida, comptant hores perquè torni i veni a Finde, i tots els del pis estan de cita a Tinder.
I no hi ha Déu que aguanti aquesta calor, i encara menys si tu em dius que no. Si ens tornem a veure no serà els llençols, jo seré a l'escenari,
no dic tanta cançó.
I ara surt el sol i estem de punt.
Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. Això és el Supermatí. Estem escoltant en Dan Peralbo i Classe B. De seguida parlem amb l'Eudald Pagès per parlar dels Trompats i del Marrameu que arriba aquest cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Però abans d'això tenim un parell de notícies. Per començar, que Juli Fernández ja no és alcalde de Palafrugell. Va deixar el càrrec ahir en un ple extraordinari al Teatre Municipal. En un discurs emocionat va explicar que té la satisfacció pel nou càrrec, però també sent tristó per abandonar l'Ajuntament després de 28 anys. Va voler acabar el seu discurs amb un agraïment cap al poble de Palafrugell. Escoltem-lo.
Deixo l'alcaldia, la deixo en bones mans, amb un govern fort, consolidat, amb un projecte. Evidentment, des de la meva nova responsabilitat, estic a la vostra disposició, us ajudaré sempre, ja ho sabeu, tots els membres del consistori, però també, sobretot el govern, que em podeu trucar, em trobar quan vulgueu, em podeu demanar el que jo us pugui ajudar, ho faré. Jo avui el que volia aprofitar és donar les gràcies a Palafrugell per tot el que ha fet per mi, perquè m'ha donat tot el que sóc. Gràcies.
en aquest temps qui serà alcalde serà Isidre Atenes, fins ara primer tinent d'alcalde, alcalde accidental, i a partir del 8 d'octubre Laura Millán serà nomenada la primera alcaldessa de la història de Palafrugell, i a més Andrea Albizua entrarà com a regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya. En el seu discurs d'ahir va repassar la seva figura, va destacar persones que han estat importants en la seva trajectòria, com Francesc Almagro, Antoni Llesques o Xevi Roques i Xevi Rangel, i també els partits de l'oposició van elogiar-lo i van destacar els seus anys de dedicació a l'Ajuntament de Palafrugell. Recordem que Juli Fernández deixa l'alcaldia perquè fa unes setmanes va ser nomenat secretari general del Departament d'Economia i Hisenda, el número 2 del Departament de la Conselleria d'Economia de la Generalitat. A l'acte d'ahir, al ple extraordinari, a Fernández el van acompanyar les conselleres Alicia Romero i Núria Parlon, la presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marull, i alcaldes de la comarca. Més notícies. Ahir a primera hora, un operatiu, aquest dimarts en aquest cas a primera hora, un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Espanyola i la Policia Local de la Bisbal van actuar contra les ocupacions delinqüencials en 16 domicilis de la ciutat. L'operació, coordinada per aquests cossos policials, ha servit per iniciar 7 expedients d'expulsió contra persones sense documentació en aplicació de la llei d'estrangeria.
Durant l'operatiu s'han identificat 14 persones i s'han aixecat 6 actes d'usurpació de domicili. Arran d'aquesta identificació, els agents de la Policia Nacional han citat 7 persones per iniciar els tràmits d'expulsió en aplicació de la llei d'estrangeria. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana del municipi, Xavier Dilmé, aquest tipus d'actuacions estan dirigides contra màfies que lloguen pisos ocupats i promouen activitats il·lícites, a més de provocar molèsties als veïns i generar una forta alarma social. L'Ajuntament de la Bisbal preveu continuar amb aquest tipus d'operatius en el futur i properament posarà en funcionament una oficina antiocupacions per donar resposta a aquestes situacions.
I han detingut un home per robar un restaurant de Sant Antoni de Calonge i agredir els agents. Els fets van passar el 20 de setembre, quan l'individu va forçar una de les portes d'un restaurant de Sant Antoni i va destrossar la màquina registradora.
Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els agents van iniciar una recerca per la zona amb la descripció del sospitós. Poca estona després el van localitzar al carrer de Sant Antoni. Quan va veure els agents, l'home va intentar fugir i es va amagar al balcó d'un primer pis. En un intent de capturar-lo, els agents van accedir al balcó, on l'home els va rebre amb cops de puny i puntades de peu. Finalment, amb l'ajuda de més patrulles, l'home va ser reduït i detingut. L'individu, que té nombrosos antecedents policials, ha estat posat a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. S'enfronta a càrrecs per robatori amb força, atemptat contra els agents de l'autoritat i danys.
8 i 18 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un fin de tonto. Chévere, que chévere, la migdiada. Que chévere, que chévere, que cuando dejas y no trabajas y no me vuelves una lata barra. Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere.
Mamaduixa també serà un altre dels protagonistes del Festival Marrameu 2024, que organitzen els Trompats aquest divendres i aquest dissabte a Palafrugell. I avui al Supermatí, per parlar-ne, ens acompanya l'Eudald Pagès dels Trompats. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, bé.
Ja teniu tot a punt ja pel Marrameu?
Sí, tot a punt. Ara els últims detalls, que la gent sàpiga que ho fem i tothom, que tothom vingui demà i dissabte.
Clar, és que és demà ja, és divendres, ja, és que sí. Jo no sé en quin dia visc. Avui és dijous, demà és divendres, clar, demà comença. I a més amb una de les novetats, no?, aquest any, que teniu teatre, porteu teatre, sí. I és un teatre com immersiu.
Sí, va, és un format diferent, és una obra que es va estrenar a la Fira Tàrrega, deu fer un parell d'anys, i volíem, és un format diferent, a l'aire lliure, amb un format reduït, perquè són 60 persones, i on el públic tindrà bastant interacció amb els actors.
Un segundo bajo la arena, es diu, no?
Sí, és una obra que s'ha estat representant en el Teatre Maldà durant aquest estiu.
Val. Això serà demà a 7:45, però em sembla que les entrades estan esgotades ja.
Estan totes exaurides. El seu format de 60 persones està tot exaurit.
Uh-huh. Explica'ns una mica quin és l'esperit del Marrameu i com va néixer.
Bé, el Marrameu va començar... Vam fer un primer intent de fer-lo l'any 2020...
Mal any,
però,
mal any.
Era un moment que Palafrugell hi havia molt de Covid i es va decidir anul·lar per recomanacions sanitàries.
Mm-hmm, clar.
I un cop l'any 2023 tot ja estava amb una certa normalitat, vam decidir recuperar-ho, i no només en el, aquell any 2020 tot només eren concerts, sinó fent una aposta per activitats per tot el públic i un programa d'activitats que, anés, que també tingués cultura popular, incorporant literatura, ràdio, però també els gegants i els capgrossos, que feia molts anys que no es treien a Palafrugell.
Clar, això l'any passat va ser com la primera vegada que des de feia molts anys que sortien al carrer els gegants i els capgrossos, sí, de Palafrugell, precisament al Marrameu, no?
Sí, exacte. Després els vam tornar a treure per festes de primavera, però ja vam, però vam creure que era interessant després de tants anys que tornessin a sortir.
Això serà també el dissabte a la tarda, sí, i a més el Ball de la Bim Bam. Què és el Ball de la Bim Bam? Que això és una cosa que molta gent recorda de Palafrugell i feia temps que no s'interpretava, que no es feia.
És un ball que es va... que el van... que el va, que es va, és el Ball de Capgrossos, i és un ball que era típic de fer-lo per festes de primavera, i ara era, vam creure molt interessant tornar-lo a recuperar.
Repassem una mica la programació, perquè després ara també anirem a la música, als concerts de nit. Per començar, i això ens fa força il·lusió, el dissabte, demà passat, des de Ràdio Palafrugell farem un episodi del nostre podcast Memòria, el podcast que fem amb l'Arxiu, sí, Municipal, des del casc antic. Heu escollit com el casc antic, el carrer de la Llada, una mica com a espai per poder-hi fer activitats, no?
Sí, també? Ens sembla un espai bonic, un espai acollidor, i que queda, i que és xulo per fer-hi activitats i que no se n'hi fan masses.
Farem un episodi del... Això ja ho explico jo, si vols. un episodi del podcast Memòria, que és un podcast que fem conjuntament amb l'Arxiu per intentar recuperar, doncs, elements de la història de Palafrugell en base als documents de l'Arxiu Municipal, i en aquest cas parlarem de la cultura popular, dels gegants i dels capgrossos, sí, en base a l'arxiu de l'Eulàlia Hortal, que també ens, sí, acompanyarà en el programa. Qui és l'Eulàlia Hortal?
L'Eulàlia Hortal va ser la fundadora, crec, de les Bar Mestre Cirés. Ha fet una gran feina, crec que és una de les creadores del Ball de la Bim Bam, i crec que si havíem de parlar de gegants i capgrossos no podia faltar-hi.
Doncs això serà dissabte a les 10 des del carrer de la Llada, del casc antic, i per tant podeu venir a veure-ho, eh? Esperem a tothom.
A tothom.
I després a literatura, quan s'acabi l'episodi, el podcast, que serà en directe a Ràdio, sí, Palafrugell, i després a literatura.
Presentarem el llibre, un capítol, de la Berta Camps, que és un llibre que crec que va sortir ahir o avui.
Ahir dimecres va sortir.
I que, de fet, serà la primera presentació que fa d'aquest llibre, perquè a la tarda van a la setmana del llibre en català.
Jo ja me l'he llegit, perquè moderaré amb la Maria Ponsí, doncs, aquesta presentació. I és un llibre que recomano a tothom, és una sèrie, una col·lecció, allò destinada a gent jove.
Sí.
I va, parla de temes que poden interessar. Serà a les 11, al mateix lloc, per tant, sí, recomanem a tothom que la primera oportunitat per veure aquesta presentació.
Sí, i podreu seure, hi haurà cadires i serà interessant. Tant el podcast com el llibre seran dues activitats molt interessants que li donen una riquesa a la programació del Marrameu.
I després, al migdia i ja a la tarda, tenim allò, les activitats de més de cultura popular, no?
Sí. Tornem a fer sardanes, que ja ho vam fer l'any passat, però les hem canviat d'horari, les fem al migdia, i aquest any ho fem amb la principal de Porqueres, que també treballarem amb temes moderns més enllà de la sardana típica.
Ah, val.
Que podria ser d'un habitual de l'associació sardanista.
I a la tarda ja sí, el que dèiem, no? L'esbar del Ball de la Bim Bam, etc.
Sí, a part del Ball de la Bim Bam, incorporem a l'esbar Mestre Cirés, que ha tornat aquesta diada, va tornar a actuar, i ens farà un parell d'espectacle, de números que tenen preparats. I seguirem amb el Ball de la Bim Bam, fet per gent dels trompats, i després ens acompanyaran també els gegants de Pals, que també ja ens van acompanyar per festes de primavera, i farem una cercavila que ens portarà fins a l'activitat de la xarxa.
Què és?
Autos de xoc, ecoxocs, és una activitat diferent, són com autos de xoc ecològics, i serà una activitat divertida que per nens i per gent més gran, si també es volen apuntar, podran participar.
Ah, val, o sigui, està oberta a gent més gran.
És per nens, però bueno, segurament hi haurà gent gran que tindrà ganes de...
Val, sí, perquè jo he vist alguna imatge i dic, mira, això està bé. Això serà a la plaça de l'Armengarda, que és la plaça del costat de l'església.
Sí. Sí.
I ja és el moment dels concerts,
sí.
Que en aquest cas també tornen al casc antic els dos primers concerts.
Sí, no? Serà simultàniament a la xarxa, hi haurà en Carlos Coronado amb el seu Flamenco Mediterráneo, i després ens acompanyarà la Mar Pujol amb el seu disc Cançons de Rebost.
I ja al vespre els concerts grossos, allò que sí. Diem, no?
Mamaduixa, que amb les cançons del Chévere Chévere i el sí. Riquití ens acompanyarà a les 8 del vespre, i d'en Pere Albo i el Comboi a les 10:30, que també treu disc, no sé si avui o un dia d'aquests, sí? I serà un dels primers concerts que farà.
Molt bé, doncs una mica de tot, no? Cultura popular, ràdio i música,
un
en aquest
cap de
cas.
Setmana molt complet.
Cap de setmana complet. Com organitzeu? És això, tot això s'organitza amb fons dels Trompats? O com va?
Una part es fa amb fons dels Trompats, però també aquest any tenim la col·laboració de la Diputació de Girona i també de l'Ajuntament de Palafrugell.
Els Trompats són una mica ara els difusors d'una mica de la cultura, tant cultura popular com cultura allò oci més jove, una mica
sí.
Més popular jove, Palafrugell, no?
Sí. Jo crec que fem una aposta per fer activitats per totes les edats, fem activitats que podrien ser la Festa de Reis, que són encarades més a la gent jove, o els concerts que fem per festes primavera, que també són pensats per gent més jove, però també participem de l'organització de les festes de primavera, que això ja és pensant més amb gent de totes les edats, i amb això estem treballant amb l'Ajuntament i amb més actors per les properes festes.
Doncs l'Eudald del Pagès, que és membre dels Trompats i que ens ha acompanyat avui per parlar del Marrameu, que comença demà, i demà i dissabte, aquesta activitat de cultura popular i de música i literatura.
Una activitat molt completa, que ens fa molta il·lusió tornar-la a fer i que tenim ganes de que es pugui fer molts anys.
Doncs, Eudald, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Aquest mes de setembre ha començat a operar la banca mòbil de Caixa d'Enginyers al Baix Empordà. En una entrevista amb Montse Carbó, directora de comunicació i de la Fundació de la Caixa d'Enginyers, s'han destacat els principals beneficis d'aquesta iniciativa.
Tal com ha remarcat Carbó, tot el que es pot fer en una oficina física es podrà fer en aquesta oficina mòbil. L'única diferència és que aquesta es mou pels diferents pobles. L'oficina itinerant compleix dues funcions principals: servir com a caixer automàtic i oferir un servei presencial per a les gestions bancàries habituals. Amb el suport de la Generalitat, ja ha passat per 24 municipis del Baix Empordà i continuarà la seva ruta per altres zones de Catalunya. Segons Carbó, les primeres impressions són molt bones, posant èmfasi en la utilitat d'aquest servei per als habitants de municipis petits, on moltes vegades no hi ha accés a oficines bancàries.
L'exclusió financera amb determinades franges d'edat és una realitat i nosaltres, com a model de banca cooperativa, treballem per la inclusió financera. Són pobles que, per contribuir a l'economia i al creixement de l'economia arreu de Catalunya, necessitem que tornin a revifar. I nosaltres volem donar servei a les empreses o a les entitats que estan en aquestes comarques o aquestes poblacions, perquè per molt petita que sigui la població, sempre hi ha negocis i sempre hi ha gent que necessita d'aquest assessorament financer.
Aquesta iniciativa es pren amb l'objectiu de suprimir l'exclusió financera a pobles petits de Catalunya. Ullà ha sigut un dels pobles que ha rebut aquest servei. El seu alcalde, Josep López, ens comenta els beneficis que té l'oficina mòbil per als seus veïns i veïnes.
Però nosaltres aquí, en municipis petits, ja té 1.100 habitants, no arriba, no tenim ninguna entitat bancària, no s'hem de desplaçar a Torroella o a altres localitats, i tenim caixer automàtic. A veure, és una bona iniciativa en el sentit de que, més que tot, perquè la gent de poble los traten personalment i tenen un escrutí en tot caixer automàtic, un espai on poden anar a parlar amb una persona.
Escoltàvem l'alcalde d'Ullà. Ara parlem de l'alcalde de Castellplatja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, que admet que és complicat que la xarxa de clavegueram absorbeixi tota l'aigua que plou en tan poc temps com va passar aquest dimarts a Platja d'Aro. Les galeries comercials i els establiments situats a les plantes baixes i soterranis de l'entorn del carrer Doctor Trueta i l'avinguda de Segaró van quedar inundadíssims.
Maurici Jiménez ha explicat que el primer que fa l'Ajuntament és iniciar les tasques de neteja als espais públics Cercs. I aquest dimecres també s'ha reunit amb els comerciants afectats per aquests ruixats intensos. Jiménez ha recordat que aquestes zones són de cota zero i són especialment vulnerables en casos de pluja intensa, malgrat les millores recents del clavegueram, que va funcionar correctament, però no va ser suficient per canalitzar tot el volum d'aigua. Cal recordar que van caure més de 25 mil·límetres en mitja hora a la zona de Platja d'Aro. Tot i això, l'alcalde ha destacat que la situació ha millorat respecte a altres episodis de pluja intensa que han tingut lloc durant el passat.
Per tant, en el moment en què l'aigua comença a no tenir un espai on adreçar-se, doncs lògicament comença a pujar, diguéssim, i emplenar els carrers d'aquestes zones de cota zero. Tot aquest sistema de clavegueram, recordant que va a volcar cap a riu, i que tenim un sistema de bombeig que funciona des del primer moment en què s'activa, doncs, a les plogudes i el nostre protocol d'aiguats, que el que fa aquest sistema de bombes és tirar l'aigua per sobre del riu per tal de que realment tinguem més capacitat de fer sortir l'aigua. Tot i així, quan plou amb aquesta intensitat, és molt difícil que tinguem, doncs, la capacitat de fer-la sortir al ritme en què ens cau.
El consistori a més treballa amb millores en la xarxa de canalització i de l'ampliació dels embornals per minimitzar aquests efectes de pluja intensa. Maurici Jiménez recorda que Platja d'Aro en el seu moment era una zona de recs i les diverses construccions que s'han anat fent fan que l'aigua no es desviï cap a mar o cap al Ridaura, tal com ho fèiem aquests recs. Admet, però, que ara la feina que cal fer és veure quines han estat les afectacions amb els empresaris i parlar amb els tècnics per veure com ha funcionat el sistema de drenatge de l'aigua.
Les guies turístiques del Baix Empordà tenen un paper fonamental en la preservació del patrimoni cultural i la promoció del territori. Tres professionals del sector, Sandra Bisba, Francesca Blázquez i Esther Reig, coincideixen que un guia local pot marcar la diferència a l'hora de transmetre la història i la cultura de la comarca.
Sandra Bisba, que ha treballat com a guia des de l'any 2010, afirma que la proximitat amb el territori fa que les seves rutes, que barreixen cultura, història i paisatge, siguin molt més apreciades pels visitants. Segons Bisba, els guies locals ofereixen una narració única i autèntica, sovint marcada per vincles personals amb la zona, com en el seu cas, on fins i tot el seu pare és el cosí del gitano d'Aia Franc. Francesca Blázquez, que treballa com a guia durant la temporada alta, destaca la importància d'aprofitar l'oportunitat per oferir una experiència completa als visitants i no només passejos pel poble. Els seus clients, principalment francesos i espanyols, busquen coneixements profunds de llocs com Pals o Paratallada, i això només es pot oferir si es coneix bé el territori.
Vale, perquè tu pots fer una passejada per Pals o Paratallada si no hi has anat mai, ho trobaràs molt maco, però si t'expliquen, si t'expliquen que, doncs, per aquell carrer, doncs, ha passat allò o que allò significa l'altre, doncs és com que te'n vas amb una visió diferent. I doncs al final, si la gent, doncs, li ha agradat i ho ha trobat interessant, doncs em deixa una satisfacció molt grossa.
Però també hi ha altres tipus de visites turístiques.
Efectivament, Esther Reig aposta per un turisme sensorial on els visitants no només escolten, sinó que toquen i experimenten els elements del territori. Tot això ho va començar a valorar quan va fer una visita guiada per una persona cega anys enrere. En aquest cas es tracta del diputat de Junts al Parlament de Catalunya, Isaac Padrós. Totes elles coincideixen que en un moment de massificació turística a la Costa Brava, els guies locals tenen un rol fonamental per promoure un turisme més sostenible i respectuós amb el territori.
Bueno, a mi m'agradaria tenir un turisme sostenible. Jo fa molts anys que estic dient que, per una banda, que hauríem d'allargar la temporada, no l'estem allargant, i el clima que tenim ens permet allargar-ho. A més, amb el territori que tenim, tots aquesta gent que ve a fer rutes en bicicleta venen a partir del mes de maig, perquè abans no trobes hotels oberts o no trobes prou restaurants o prou botigues.
Passen 4 minuts de 2:15.
Ja de negra nit buscant aixapluc entre la taverna. El vent i la pluja van...
El grup de Vaneres Porvó marca un nou capítol en la seva llarga trajectòria musical amb la presentació del seu primer disc amb la nova alineació. Ho fa amb una formació renovada i plena d'energia. El treball inclou 17 temes, gairebé tots en català, que es mouen entre els ritmes clàssics de la vanera, el balset i el bolero, fidel a la seva essència i la tradició de Calella de Palafrugell.
El nou disc no és només un reflex de la seva evolució artística, sinó també un homenatge sincer a Carles Casanovas, qui va ser el cor creatiu del grup durant més de 3 dècades. dècades, aportant tant lletres com composicions que han definit el so del Portbó. Ara, amb el relleu, la formació continua mantenint la seva estructura clàssica de terceto, però amb una nova mirada cap al futur.
El capità és una, mira, és un treball que vàrem fer, bueno, ja, com te deia abans, és la tercera temporada que afrontem ja amb els nous membres, amb en Lluís i amb en Xavier. A les mitges parts ens dedicàvem a vendre CDs, que no és pas que se'n venguin gaires, però home, vàrem creure que ja abans d'afrontar la tercera temporada doncs ja sortíem un treball discogràfic propi, no? I vàrem aprofitar aquest tema també per mirar de fer, com que coincidia amb el 70 aniversari d'en Carles Casanovas, d'aquí el nom del Capità, que és una peça que va escriure ell i l'Antoni Mas, i d'aquí l'homenatge que se li va fer en el Teatre de la Gorga, em sembla recordar que era el 30 de juny, espero no equivocar-me, però bueno, se li va fer un homenatge, i bàsicament aquest disc conté 17 peces que totes han estat escrites per en Carles Casanovas, i és un homenatge a ell com a compositor.
Un disc fet a guitarra i tres veus amb els components actuals que segueix la línia del darrer disc publicat pel Portbó, que és Essència del 2019.
Nosaltres la darrera que tenim és una cançó de Bressol que es diu Somnis de mar, que la va escriure ell, evidentment la lletra i la música el grandíssimo Llorenç Fernández, de la Xata, bueno, havia estat a l'Orquestra Meravella durant molts anys. I ara no me surt el Son de l'Havana, també. Mm-hmm. I, bueno, ja t'ho dic, creiem que és un bon treball. Nosaltres creiem també que hem estat a l'alçada per lo que ens han anat dient gent que hi entenen i que s'ho han escoltat. I amb això ens garantíem també, doncs això, tenir un disc amb peces de molta qualitat.
La nova etapa del Portbó està encapçalada per Pep Nadal, Lluís Bofill i Xavi Junama. Tres músics que mantenen l'esperit de les havaneres i prometen seguir emocionant i captant el públic amb la seva música arrelada a la tradició, però oberta a noves interpretacions.
Bàsicament, aquest any no ampliarem gaire el repertori, poder hi afegirem 6 o 7 peces, i llavors el que farem és la resta del repertori que hem anat treballant durant aquests anys a acabar-lo de fiançar i donar-li la qualitat que potser algunes peces encara no... Saps què passa? Que en tenim 70 i pico de peces en el repertori i és complicat de treure'ls a totes dia rere dia, saps què t'ho vull dir? Mm-hmm. I algunes van quedant rovellades i algunes, pues, bueno, no, en el moment que els hauries de fer poder no tens aquella seguretat, i per no ensenyar la seva, saps, doncs no es fan, i és el que volem mirar de fer.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Va, més notícies. Abans d'anar al cinema i les sèries amb l'Ignasi Arbat, l'editorial Anagrama ha publicat aquest dimecres, va publicar ahir, La dificultat del fantasma. És un llibre de Leila Guerreiro amb motiu del centenari del naixement de Truman Capote. I és un llibre amb molt de protagonisme per la Costa Brava i la relació entre l'escriptor nord-americà i la Costa Brava i Palamós.
Anagrama ha celebrat els 100 anys del naixement de Truman Capote amb la publicació de La dificultat del fantasma de Leila Guerriero. L'obra indica els llocs on Capote va escriure la gran part de la seva obra més popular, A sangre fría. La dificultat del fantasma, per la seva banda, forma part d'un projecte impulsat en col·laboració amb la residència literària Finestres. L'objectiu és barrejar la investigació, el reportatge i la reflexió sobre el gènere literari brindats per Capote. La llibreria Finestres de Barcelona acollirà la xerrada sobre aquesta obra el proper dilluns 30 de setembre. Hi participaran personalitats com ara Sabina Urraca, Isabel Ubiols, entre d'altres. D'altra banda, Anagrama també ha reeditat algunes de les obres més conegudes de Truman Capote com serien A sangre fría, Música para camaleones i El arpa de hierba. A més, ja es pot veure al canal de YouTube la xerrada Anhelar el cielo o el infierno, 100 años de Capote, celebrada el 10 de setembre. Aquesta trobada va comptar amb la participació de periodistes i escriptors com Martín Bianchi, Leila Guerriero i uns quants més, els quals van debatre sobre la figura i l'obra de Capote.
En esports, l'Hospital de Palamós renova el seu conveni amb el Club Hoquei Palafrugell.
Per desè any consecutiu, el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva de l'Àrea Mutual i Privada de l'Hospital de Palamós cobrirà els jugadors del pavelló de Palafrugell durant aquesta nova temporada d'Hoquei Lliga Plata. Inclou tant les revisions mèdiques de pretemporada com aquelles derivades a la pràctica esportiva. L'acte de signatura de l'acord es va celebrar ahir al matí a Palamós i va atendre Francesc Borrell, president del club, i Montse García, regent de la Fundació Hospital de Palamós en representació del CERMA. Gràcies a l'equip mèdic i la seva experiència professional, el club Hoquei Palafrugell gaudeix d'una assistència de qualitat.
Gràcies a tothom, a tots els periodistes que han fet aquest informatiu. Ara és l'hora de parlar de cinema i de sèries.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, què tal, Dani? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Tornem-hi altra vegada.
Sí, exacte.
Sí, estàvem ferrant l'altre dia, però avui tornem amb tu. Molt bé.
Sí, sí. Què, com va?
Doncs bé, aquesta setmana no és per tirar coets, i adverteixo que és una setmana fluixa.
Bueno, va, repassem ara les estrenes i després, si et sembla, fem un repàs de coses que tenim. Que hem tingut aquest estiu, coses que hem mirat. Jo he mirat diverses coses que m'han agradat força.
Perfecte.
Ara t'explicaré. I després també podem parlar, la setmana que ve comença, si no m'equivoco, el Festival de Sitges?
Sí, correcte, comença ja dijous, vull dir que ja començarem allà ben d'hora, no ben bé, el primer dia, però ja força aviat al matí veiem pel·lícules.
Va, molt bé. Doncs va, anem amb la pel·lícula, podríem dir l'estrena més important de la setmana, tot i que ha estat una mica xof, no, això?
Totalment, ja des del seu pas a Cannes ja va ser com un desastre, però és més interessant potser la història una mica de la pel·lícula que no pas la pròpia pel·li.
I es diu...
Anem per ella, que és Megalopolis.
When does an empire die?
Clar, com a punt de partida no està malament. És pel·lícula de Francis Ford Coppola, que s'ha pagat tot a ell. I com va això, a veure?
Sí, li ha costat gairebé 200 milions de dòlars. Conté efectes especials una barbaritat. És pràcticament tota filmada digital, cosa que no acabo d'entendre sent Francis Ford Coppola perquè ha optat per això. Suposo que ha volgut fer una gran epopeia, una gran història, però en definitiva ha fet potser una història que només li interessava a ell. I ens hem trobat davant d'una pel·lícula que ja des del seu pas a Cannes, doncs només els seus fans més allò hardcore han defensat, però és que ha rebut pals per tot arreu. Aquesta setmana ha passat per Sant Sebastià i ha passat també exactament el mateix, pal darrere pal. I demà arriba comercialment en cinemes, això que compta amb un repartiment força atractiu. L'Adam Driver és el protagonista, i el Giancarlo Exposito... Vull dir que són tots actors coneguts, Laurence Fishburne, són cares que has vist abans.
Expliquem de què va i després expliquem per què ha generat tanta polèmica.
A veure, de què va? És una història ambientada en uns Estats Units futuristes, però molt diferents del que són actualment, no? És a dir, no és que hi hagi tecnologia futurista, sinó que és una època moderna canviada, influenciada per l'imperi romà. És a dir, tota l'estètica recorda a Roma, però com seria Roma avançada tecnològicament i avui en dia. I bé, hi ha un tal César, no? Curiosament aquest nom suposo us sonarà d'alguna cosa, que és un geni que busca crear un futur idealista, etc. I aquí hi ha un opositor, que és l'alcalde, Ciceró, que vol mantenir un status quo doncs, com el que és, d'una societat regressiva, amb els seus defectes, etc. Aleshores, el protagonista s'enamorarà de la filla de l'alcalde i aleshores bueno, tindrem aquest conflicte entre dos personatges oposats, però l'amor de dos personatges pel mig alhora, no?
Clar, com a punt de partida no pinta malament.
No, però és veritat que si tu veus el tràiler, veus les imatges i ja comences a arrufar el nas.
Sí? Per què? A veure, explica-m'ho.
Perquè tot l'aspecte digital... Clar que la pel·lícula dura 2:20, no? El tràiler són 2 minuts. A mi estèticament no m'atrau en absolut la pel·lícula. I aleshores, clar... Clar, jo no l'he vist encara, però m'enfio de tothom perquè en aquest cas no conec a ningú, parlat amb gent que l'ha vist a Sant Sebastià, que li hagi agradat la pel·lícula. La qualifiquen de turra i que és infumable, és a dir, que s'ha fotut un porro bestial l'home.
Clar, el tràiler, a veure, a mi no m'ha grinyolat el tràiler, però clar, una pel·lícula, és clar, és que és Francis Ford Coppola. És a dir, s'hauria d'esperar un cert nivell. I després
ha... A veure, senyor, o sigui, a veure, quan fa que no fa una pel·lícula bona? I per què?
Ah, sí?
Repassem, perquè, clar, té Els Padrinos, té Apocalypse Now...
Molt bé,
i
fantàstic.
És que, ja, sí, però és que sempre estem allà mateix, perquè, o sigui, és veritat que en els darrers anys no ha dirigit massa res, s'ha dedicat bàsicament al gènere documental, però alguna pel·lícula que ha fet, Tetro, recordo que fins i tot va passar per Sitges, és infumable, o sigui, Twix també és un desastre. O sigui, aquest senyor ha fet diverses pel·lícules que no s'han ni estrenat en sales, i aquesta havia el dubte, si s'acabaria estrenant, però, bueno, finalment la tenim aquí, suposo el que dèiem abans, li ha costat una pasta, però també s'ha arruïnat...
Li ha costat també amb ell, no? És a dir, cap productora, o sigui, cap distribuïdora li volia comprar.
Sí, sí, exacte. Vull dir, ell s'ha pagat la pel·lícula amb la seva productora, inversors que també doncs, han treballat amb ell, però clar, llavors això... has de trobar un distribuïdor que t'ho vengui, que t'ho posi al mercat, no? Semblava que després del seu passi a Cannes ningú volia. Ha trobat distribuïdor, però jo no crec... O sigui, és una pel·lícula que ningú n'ha parlat bé, tothom n'ha parlat malament, és com un desastre, i no sé si la gent anirà a veure el cinema, jo crec que no, i fa una mica de pena també, però serà un desastre econòmic, perquè com no vagis en plan de vaig a veure un desastre...
És que
no...
això t'anava a dir, potser hi ha gent... Jo mira, jo l'aniria a veure, però per veure el desastre, no? Per dir, he estat en un esdeveniment mundial, que és aquesta pel·lícula d'en Francis Ford Coppola, que és un desastre.
Clar, la gent deia, mira, és com quedar-se a mirar un accident de cotxe, ara, aquesta pel·lícula. La sensació
però
és aquesta.
Però te'l quedes mirant, l'accident.
Sí, sí, però no deixa de ser un desastre quan ja ha acabat, no? Vull dir, és... bé, en fi, no sé, jo... Ai, a mi em fot molta mandra anar-la a veure al cinema. Tinc el Festival de Sitges aquí al cantó. Vull dir que potser m'espero plataforma i...
Ja.
Si és que la veig, perquè ja t'ho dic, fot una mica de pal.
I com era allò? Deien que en els passis originals hi havia com un actor que interpretava alguna cosa com presencial a la sala?
Sí, hi ha com un trencament de la quarta paret, que hi ha com un actor carn i ossos que dialoga amb la pantalla, però jo no sé si això ho tindrem a totes les sales de cinema, permetem-me que...
Seria estrany, no?
Clar, molt estrany. Aleshores, com ho fas, això? Si hi ha un personatge que dialoga amb l'espectador i li fa preguntes a l'espectador, un actor que hi ha allà i no hi és l'actor... no sé.
Hem de mirar a veure els cines de Platja d'Aro, em sembla que no està ni programada.
Ja, no, si s'estrena en poquetes sales i... I és com que, bueno, encara gràcies que s'hagi estrenat,
Bueno. Doncs, curiós aquest cas d'aquesta pel·lícula, que hi ve com moltes expectatives i definitivament ha estat serà un fracàs. Va, què més?
Doncs va, anem per una altra, que no sabem com funcionarà, però ja anem allò escalfant temporada de Halloween, que és El Hombre del Saco.
¿El Hombre del Saco?
Es un cuento de miedo que nos contaban mi padre a Liam y a mí para que hiciéramos caso. Desde que hemos vuelto a casa... Tengo el mal presentimiento.
Ay.
De que alguien se lleve a Jake.
Ai, 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 ai. Bueno, el Jake és el nen petit i, bueno, clar, sí. Per fet que apareixerà l'Hombre del Saco i se l'emportarà, evidentment, si no, quina gràcia.
Clar, correcte. Jo, és d'aquelles pel·lis que quasi no cal explicar ni l'argument, perquè és que és tal qual, no hi ha més. El director és Colm McCarthy, que aquest senyor ha dirigit per televisió algun capítol de Black Mirror, Peaky Blinders i Sherlock... I ara ha fet aquesta pel·lícula de terror amb actors una mica desconeguts, el Sam Claflin, que potser és el més conegut de tots ells, i interpreta un pare que, quan era petit, a la seva casa familiar, va ser atacat per l'home del sac, va aconseguir escapar, ara s'ha fet gran, i on va viure? Doncs a la casa dels seus pares, que ara hi porta la família. Malament, per si te va passar aquell trauma, per què tornes?
Efectivament, però és que els protagonistes de les pel·lícules de por, jo crec que no pensen gaire. És a dir, si fos jo, ja no em passaria la pel·lícula de por. Ho aniria evitant. Però si
mira,
no...
això, l'única pel·lícula que he vist així coherent i encara això que s'ha fet bé en aquest aspecte és Insidious, que arriben a la casa. La casa està encantada i als 10 minuts la família fa les maletes i fot al camp.
Dius, normal, però... és el que faria tu i jo, no?
Sí, allò que va ser un gir quan la vaig veure per primera vegada que no m'ho esperava, dius, per fi fan el que faria una gent normal. Llavors els esperits també tornen, però com a mínim han canviat de casa.
Clar, està clar. Doncs bé, això és cinema i veurem, aviam, clar, la gent, ja, la gent que li agrada el gènere de por i ja acostant-se a Halloween, doncs ja tirarà, no?
Sí. És la primera, potser la més fluixa, ara de temporada de Halloween. Doncs tenim el Terrifier 3 i Smile 2, que són les fortes d'aquesta temporada, però bé, ja aniran arribant algunes més.
Molt bé. Va, anem a plataformes.
Anem a plataformes i dius, home, aquesta té un repartiment de cine i arriba a plataformes. Doncs sí, és Wolves.
Espera, ara.
How did you get this number?
I was told that if I ever needed help to call you.
O sigui, és una pel·lícula d'Apple TV, amb, mira, veig en George Clooney, per començar, que hauria hagut d'anar al cinema o què?
A veure, hauria anat al cinema si Apple l'hagués volgut, ja. Però no ha volgut. La va presentar al Festival de Venècia i allò fora de concurs, eh? I s'estrenava, doncs, això, directament a plataformes. No és com, per exemple, Napoleó, que va tenir un passi previ en cines i ara s'ha arribat a la plataforma, sinó que aquesta ja directament, doncs, l'ha estrenat allà. Suposo que, malgrat el repartiment, a veure, com que és una comèdia sense tampoc masses pretensions, no s'han atrevit a estrenar-la a sales. Tot i que el repartiment, vull dir, els ha costat calés, perquè Apple és especialista en fer pel·lícules que costen una pasta, però que sembla que no els hi treu el rendiment.
Ja. Veig, bueno, el George Clooney, Brad Pitt, qui més?
Amy Ryan.
Val.
I bé, pràcticament aquests són els protagonistes coneguts. Jo crec que venen tants iPhones que ja és que els hi és igual.
Exacte. I, però és una comèdia.
Sí, és una comèdia de... Saps de Pulp Fiction, el senyor Lobo, que interpretava Harvey Keitel? Mm-hmm. Doncs això són dos senyors lobos que són wolves. És a dir, és un tio que si peles algú o passa alguna cosa, doncs el truques i t'ho arregla. Vale? Se t'endú el cadàver, neteja l'escena del crim, i ho deixa tot ben net i polit, que ningú s'enteri que ha passat alguna cosa.
Val.
En aquest cas, doncs, si hi ha un assassinat, una persona truca un d'aquests professionals, aquest senyor Lobo, i el que passa és que n'hi venen dos. Clar, és com una mica un la competència de l'altre dintre del sector. I aleshores es fiquen en un embolic i va establint una mica la relació de compatibilitat entre aquests dos i també d'amistat, o l'amistat començaran a travar a partir d'aquest moment a la pel·lícula, a base que han d'unir forces. I ja està, la dirigeix John Watts, que guionitza també John Watts, que és el director de les tres pel·lícules de Spider-Man per a Marvel Studios.
Molt bé, doncs d'Apple TV anem a Sky Showtime, no?
Anem a Sky Showtime, que dilluns va tornar aquesta sèrie.
Gentlemen of the jury, welcome back to the room in which I changed your lives forever.
Does it seem like he's gearing up for something?
Yep, gonna be late.
Temporada 2 de Frasier.
Sí, temporada 2, recordem que és el revival de Frasier, la sèrie dels anys 90, principis del 2000, que és una de les millors sitcoms de la història de la televisió. I bé, va tornar després de molts anys, novament en Kelsey Grammer, amb tota una sèrie de nous secundaris. I bé, tot i que no és tan bona com l'original, perquè era una sèrie excel·lent, a mi m'agrada, em fa riure. I aquesta segona temporada crec que ha començat millor que la primera. La primera tenia alguns petits problemes, una sèrie que no acabava d'estar del tot afinada. No diré que els hagin solucionat tots, ni molt menys, perquè encara és d'autora, però crec que l'humor, els gags, els han millorat, tot i que amb els personatges encara han de treballar una miqueta més.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això és Sky Showtime, una plataforma que, vaja, jo no tinc, eh? Ni Apple ni Sky Showtime, és d'aquelles una mica minoritàries.
Sí, la més barata, eh? Sky Showtime, també t'ho dic.
Ah,
I té coses interessants, eh? Vull dir que...
Molt bé. Doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana, crec que no ens deixem res, no?
No, ens deixem res.
Què has vist aquest estiu que t'hagi agradat, tant a plataformes com en sales?
Home, jo, per exemple, en sales he gaudit molt del Deadpool and Wolverine.
Sí, m'hi sumo.
L'Alien Romulus també crec que és collonuda. I de televisió pràcticament em quedo amb The Boys, la quarta, i, com no, La Casa del Drac.
Home.
Que no m'agrada tant com la primera, però està molt bé. També.
A mi l'últim episodi de La Casa del Drac em va semblar fluix.
Sí, tens tota la raó, perquè...
I em fa por que aquesta línia sigui la que segueixi tota la pròxima temporada, però ja ho veurem.
No. De fet, ara com que han dit que serien 4 temporades, vull dir que ja aniran a tancar la sèrie, suposo que ja veurem la guerra, que és el que hi ha a les novel·les, ara, que encara no hem vist. El tema és que la temporada havia de tenir 10 capítols i HBO va retallar els dos últims. Aleshores, els dos últims que entenem on havia la batalla i on començava la guerra són els que ens han deixat sense. Per això, l'últim capítol no sembla un final de temporada, sinó sembla el final de... Bueno, d'un capítol normal i corrent. Mm. Excepte els 10 últims minuts, que veus una mica com preparant les coses, que sembla l'avançada a la tercera,
sí,
que jo crec que els van afegir una mica, saps, així de... Bueno, va, com que no podem rodar el 9 i el 10 si no ens ho fan acabar aquí, doncs rodem això que li dona una mena de tancament.
És com un teaser trailer de la pròxima temporada, els últims 10 minuts.
Sí. Aquí hi ha hagut una intervenció dels encorbatats que ha suposat doncs, aquest problema, que jo crec que al final ha fet mal a la sèrie.
Sí.
Però...
He aprofitat que al final de la temporada per tornar a començar Joc de Trons.
Oh, clar.
I,
normal.
I és el que estic mirant ara. Clar, compares i a nivell segurament de... Hi ha molta més coralitat a Joc de Trons. És a dir, la Casa del Drac se centra en la família Targaryen i les coses que els passa, i ja està. I a Joc de Trons hi ha molta més diversitat de temes. Però, clar, és, la Casa del Drac és com... és evolucionada a nivell d'estètica, a nivell de tot, és molt evolucionat respecte al que... Clar, de l'inici de Joc de Trons vau fer ja més de 10 anys.
Sí. Home, tu, a veure, la batalla de dracs que tenien el capítol 4 és acollonant.
No havíem vist
res igual, ni a Joc de Trons. Clar. Vull dir que, clar, quan comenci la tercera temporada amb els dracs, o sigui que això no direm que tindrem batalles de drac cada capítol, però Déu-n'hi-do, n'hi haurà unes quantes. Clar, és que serà bestial. El que ens espera fa molt bona pinta.
Jo després, em va agradar força, recomano a la gent que la miri, no, per mi no és cap gran, grandiosa pel·lícula, però em va agradar La Casa en Flames, que ha estat com la sensació d'aquest estiu, no?
Sí.
I després, en plataformes, jo volia recomanar, que l'he mirat aquest... per cert, El Pingüino.
Oh, sí, que es va estrenar la setmana passada, la vam estar comentant amb en Ferran. Sí.
Molt bona.
Molt bona, m'ha agradat. Sí. És veritat que hem vist només un capítol, eh?
Sí.
Però fa a mi m'ha encantat. O sigui, el primer capítol m'ha encantat.
Jo, vaja, m'ho vaig passar molt bé mirant-la. El protagonista és fantàstic. Tot, m'ha agradat tot. I després, quan vaig acabar El Pingüino, em vaig posar un documental que feia temps que volia mirar, que era Como cazar un monstruo. Como cazar un monstruo.
Sí.
A Amazon, d'en Pelayo. Un documental que recomano a tothom que mireu.
Sí. Sí, a mi em fa una mica de cosa, també t'ho dic.
Perquè...
Home, el tema és super escabrós.
Sí, és escabrós, però està molt ben fet. Està molt ben fet.
Sí, sí. Però, hòstia, quina angúnia, eh?
Sí, fa molta angúnia, però és d'aquelles coses que dius, hòstia, com pot passar això? I després, clar, tenim doncs el 47, tenim Beetlejuice, que són pel·lícules...
Ah, que bona, també. Hòstia, Beetlejuice.
Són pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana, el 47, i Beetlejuice, al cinema de Torroella. Són les dues pel·lícules que programen des de demà i fins diumenge. A Palafrugell tenim el Teorema de Marguerite, pel·lícula de Nano Bion, aquesta no n'he sentit a parlar, és francesa, veig, però que en aquest cas només dissabte suposo que deu haver activitat al teatre i per això doncs, només programen cinema el dissabte a la tarda i vespre, que per cert hem de felicitar la gent del Cineclub Garbí de Palafrugell perquè han rebut 10.000 assistents aquest estiu, que és la seva millor xifra de la història.
Bravo, això és un mega èxit, eh?
Sí. I a Begú, deixa'm mirar, perquè si aquest cap de setmana tenen Puntos Suspensivos, una pel·lícula, per cert... No, és en castellà. Sembla que és argentina. Puntos Suspensivos. Són les pel·lícules als cinemes de proximitat d'aquest cap de setmana.
Molt bé, perfecte.
Doncs re, Ignasi, vagi bé, anem parlant. I,
sí.
I a veure si la setmana que ve tenim més sort amb alguna estrena més interessant.
Sí, la setmana que ve arriba Joker, eh? Però bé, també...
Arriba Joker ja?
Sí, després del pas de Venècia tampoc la cosa pinta molt bé, però
no.
Bé, a veure, ja veurem.
Bueno,
no, va, molt males crítiques ha tingut, curiosament, aquesta segona entrega.
Vaja. Doncs va, Ignasi, que vagi bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Aquest dijous farà calor des de primeres hores del dia. ambient molt suau que ens recordarà l'estiu. La garbinada serà important, amb mala mar a tota la costa sud del Cap de Begó.
Gràcies a tothom per seguir-nos aquest supermatí que fem conjuntament Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, i que també es pot seguir a Ràdio Bisbal. Que vagi bé, tornem demà amb tota l'actualitat del Baix Empordà, explicada i condensada en una hora, al supermatí. A les 8 del matí, com sempre, com dèiem, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi bé!